llibres and company. Cada diumenge a les 10 del matí i a les 6 de la tarda, llibres and company.
Amb Lourdes Prat.
Bon dia i benvinguts. Estrenem avui llibres en companyia amb un escriptor del país. Avui està amb nosaltres aquí als estudis. Alomar El Bachiri ens presenta un llibre que potser ens donarà pautes molt interessants, potser no, segur que ens dona pautes molt interessants, quan no sabem què fer o no sabem per on tirar, perquè el títol del llibre ja és molt atractiu, Feliz y con ahorros. Això es pot aconseguir? Sí? No? És difícil? Anem a veure què és el que ens proposa el nostre escriptor, Omar, que està avui amb nosaltres. Bon dia, Omar.
Bon dia, Lourdes.
M'encanta el títol del llibre, Feliz y con ahorros. Això és d'aquells llibres de dir, anem a veure què vol dir això. Cal ser feliç, estalviar, treballant, sense treballar, buscant una sortida que ens doni plaer en la vida. Com ho fem, això? Sé que serà més fàcil que que parlem en castellà, és a dir, que canviem d'idioma ràpidament, Omar. Feliz y con ahorros. A més, aquest llibre l'has escrit en castellà, tal qual. Feliz y con ahorros. Es feliz y con ahorros, trabajando mucho, dejándonos la piel, viviendo a costa de qué.
Te cuento, va. Primero, es feliz y con ahorros. Esta Y es muy importante. ¿Soy feliz y aparte tengo ahorros o no? Depende. Primero, ser feliz. Sí o sí. ¿Qué es ser feliz? Es subjetivo, ¿no? Todos tenemos una visión diferente. Un buen coche, una buena casa, un buen trabajo, mucho dinero, poco dinero. Yo lo baso sobre las necesidades básicas. Si tú ganas para comer, beber y tener para dormir, oye, eres feliz. Y si aparte ganas para sanidad pública, ya es la bomba de felicidad. Ya pega botes, chico o chica. Salta, alegra el cuerpo. Muy bien, eres muy feliz. Ahora, a partir de aquí hay una cosa muy curiosa. Una vez ganas ya para cubrir esto, si ganas más dinero, no eres más feliz. Vivirás mejor. Mejor coche, mejor vida, pero ya está. Es decir, si ya ganas para cubrir esto, oye, eres feliz.
Es decir, que hemos de diferenciar mucho lo que es el bienestar de la felicidad. Se puede vivir muy bien, con muchos lujos, pero estar vacío, ¿no? Aquello de no saber qué tengo que hacer en la vida, no tengo buenas relaciones con la familia o no tengo ni familia. ¿En qué se basa esta felicidad? ¿Se basa en el día a día? ¿Son pequeños momentos la felicidad o es un genérico que nunca alcanzamos?
Primero hay que distinguir dos riquezas. La riqueza económica, que se calcula en tiempo, no en cantidad. Tú puedes tener muchas posesiones. ¿Tú quieres saber cuál es tu riqueza económica? ¿Cuántos días, a partir de ahora, si dejas de trabajar, te aguantarías igual? ¿Un día? ¿Dos días? Gente que tiene mucho poderío, muchos coches, casas, un mes sin trabajar están arruinados, porque tienen muchos gastos. Eso es importantísimo. Tú puedes tener, digamos, una cuenta de 100.000 euros por unos gastos mínimos y aguantar 5 años. Y gente con 1.000.000 de euros a 2 meses está arruinados. Luego está la riqueza del bienestar, que es lo importante. Que ahí entra en juego el amor como persona. O sea, no como amor sexo, ¿vale? Como amor de amistad. O sea, poder tener un círculo ambiental, o sea, amigos o quien sea, que tú puedas ser tú mismo. Que, digamos, es del Barça. Juega un partido Barça-Madrid. Que tú que marque y digas gol del Barça, que tu compañero no te quiera pegar. Eso es amistad, eso es bienestar social, eso es amor. Es decir, a eso. Si no hay esto, no hay nada.
¿Cómo se te ocurrió tratar este tema a lo largo de toda esta carrera? Porque además la carrera de psicología es muy larga. ¿Te diste cuenta que mayoritariamente la gente lo que buscaba era la felicidad, que la confundía con el bienestar, que la confundía con los bienes materiales? ¿De dónde te surgió la idea de tratar este tema?
Yo viajo mucho, he recorrido el mundo entero casi, menos Australia, todo el mundo, todas partes. Y me he fijado mucho en gente que gana mucho dinero, gente que gana menos, y sobre todo en los vagabundos, los que yo cada vez que viajo, los vagabundos me piden dinero, no les doy, les doy comida. Como con ellos, y les pregunto. Y todos llegan a la conclusión de que son felices, porque comen, tienen para beber y una caja para dormir. Pues fíjate que si yo tengo un piso y estoy amargado, no es normal. Es que no tiene sentido. Pues hice este libro para que la gente vea que son felices. Oye, si tú te quejas de algo, piensa un poquito. No comes, no bebes, no bebes, no duermes a gusto. Eres feliz, quéjate menos.
Nos has abierto un poco los ojos, sobre todo en esta frase cuando explicabas la perspectiva o la comparativa de cuántos días podría vivir con más tranquilidad si una persona que tiene mucho dinero o una que tiene poco, porque ciertamente es un punto que a veces no tenemos en cuenta y es verdad lo que tú dices, la proporción de gastos de una persona rica es enorme y le daría para muy poco tiempo. O sea, enseguida se crearían estas alarmas, la ansiedad, el miedo, el no llego a final de mes. Y un final de mes de una persona que tiene poco es una cantidad menos grave, es una cantidad con menos dificultad a alcanzar, quizá, ¿no? Y eso no lo tenemos en cuenta también. Siempre, a veces también cuando se tiene mucho, se piensa que eso será para siempre, ¿no? Que no se va a acabar. Vamos por la segunda parte. La primera es feliz y después del I, como tú has dicho, el I es muy importante y con ahorros, porque con ahorros es como muy relativo, es como que con la crisis todo el mundo vive el día a día, el no llego a final de mes y al final llegas pero justito, pero ¿cómo se puede conseguir este I con ahorros?
Ah, lo explico. La felicidad está muy bien, ¿vale? Pero para mantenerla hay que tener un mínimo de dinero, porque felicidad es lo básico, es genial. Pues si quieres vivir un poquito mejor todavía, cenar fuera a veces, pues estar paseando con tu chica, tu chico, una vuelta, hay que tener algo de ahorros. Pero yo aconsejo ahorrar siempre, cada mes, el 20%. Lo que tú ganes, el 20%. Y el resto, lo disfrutas. Pero esto es como motivación. Ponle que tú ganas, digamos, 1.000 euros. O sea, es un 20%, son 200 euros. Lo que te quede, dirás, hostia, esto no me alcanza para vivir. No, es cierto. Te motivará a ganar más. ¿Cómo? Pues piensa, hago más horas, ponle que eres cajero o cajera de supermercado y te pagan esto. Vale, ¿qué puedo hacer? Te motivará a ser encargado, encargada, director. Te motivará a subir de categoría o cambias de trabajo o estudiar una carrera. Te motivará a ser algo mejor. Para eso hablo de ahorro. Y luego una cosa muy importante. También aconsejo ahorrar porque tú hoy trabajas, ¿vale? Y te despiden. ¿Qué haces mañana? ¿Ni qué comes? Yo siempre aconsejo tener en la cuenta bancaria un mínimo de 5 nóminas. Porque ponle que hoy te despiden, mañana caras. Ansiedad, vas a pedir trabajo que antes surja, aunque no te guste. En cambio, si tienes ahorros, tienes para 5 meses y con calma, a ver, chaval o chavala, con calma buscamos algo que me guste y que vaya trabajando. Lo hago por eso.
O sea que hay que buscar una motivación para encontrar un segundo trabajo en el caso de que... no alcances con un pequeño trabajo o a veces familias que tienen miembros en paro o que necesitan un mínimo, pues siempre buscar algo, un aliciente, lo que sea. Cualquier entrada extra, tenerla como ahorro, este 20% que tú dices, ¿no? Para tener tranquilidad. ¿Cuál es la pauta más importante? ¿Este ahorro del 20% o no gastar más de lo que ganes, no ponerte en créditos, en hipotecas? ¿Cuál es el secreto para mantener este 20%?
Hay tres pautas para siempre tener dinero. No gastes más de lo que ganes, nunca. Ahorra siempre el 20% de lo que ganes. Y de lo que has sacado del ahorro, inviértelo. Que trabaje para ti. Vete a tu banco, tu asesor, tu gestor e infórmate. Adquiere inteligencia financiera.
Me gusta mucho un apartado de tu libro que habla de los bienes materiales y sobre todo del no apego, el no aferrarse a las cosas materiales, ¿no? Que día a día vemos ese miedo a la pérdida, ese miedo a no tener alguna cosa que queremos material. Luego cuando la tenemos la olvidamos, ¿no? Pero suele pasar, ¿no? Y además nos dices que la función de lo material es darnos libertad y no esclavizarnos. Este es un punto, me parece muy interesante también, ¿no?
Por ejemplo, tú te compras, digamos, un teléfono móvil, que te vale, pues, carito, ¿no? Si se te rompe, si te cae, si vas a llorar un segundo, no lo compres. Pues si antes no lo tenías y eras feliz, algo tienes, te estropea, vas a llorar, es que no es para ti. O ganas poco o vale demasiado. No lo compres.
Nos acentúas también en uno de tus capítulos que tenemos que pensar con mentalidad de rico. Bien ganemos 1.000 euros que 2.000, pero esto no nos va a hacer que despilfarremos, que se nos vaya un poco así la pinza, como se suele decir. Digamos, bueno, sí, esto me lo puedo comprar y no lleguemos.
No, explico. Mentalidad de pobre es que dependa solo de un ingreso. Sea si es dueño de tu empresa, empleado de su nómina. Y la de rico, que sea igual de un empleado o empresario, pero tenga varios ingresos. Te pongo un ejemplo. Pone que eres cajero en un supermercado. Tienes tu nómina. Pero aparte, tienes acciones de un banco, de una empresa de coches. O sea, cada mes entra un ingreso aparte. Si tú mañana te quedas sin trabajo, con lo que te entre aparte, vas a un bien, más o menos bien. O sea, es decir, tener varios ingresos, no solo uno. Porque si lo pierdes, ¿qué haces? ¿Te mueres de hambre? Me refiero a eso.
Y ya que tú eres de aquí del país, ¿aquí qué fuente tendríamos de ingresos extras? ¿Tú cómo aconsejarías tener un ingreso extra a una persona que no llega a final de mes? ¿Por dónde empezarías a ayudarla a buscar algún ingreso extra? Porque me hablas así, pues de, no sé, me sugieres un poco como tener ingresos de inversiones, de en bolsa y cositas de estas.
Sí, señora, eso es. Depósitos bancarios, fondos de inversión o acciones en bolsa, ¿por qué no? No es tan peligroso, todo es informarse. Pero antes de esto, hay que adquirir un poco de inteligencia financiera. Es sencillo, vas a Google, YouTube, hay muchos vídeos gratis que se pueden ver, son muy buenos. Yo personalmente es lo que hago, ¿eh? Adquirir inteligencia financiera así, ahora invierto en bolsa y se me da bien. Y nadie me ha enseñado, ¿eh? Todo con vídeos de YouTube, muchas horas y horas y libros. Y no es caro.
Eso da un poquito de miedo a veces, ¿no? Invertir en algo que desconoces.
Es muy curioso que hablamos de esto, porque muchos jóvenes odian invertir, pero se hipotecan. ¿Qué es hipotecar sin invertir? Y a lo ciego, pues no saben. Fíjate, me gusta mucho, porque si hipotecan una casa, les preguntas, oye, ¿cuánto pagaste por metro cuadrado? No tienen ni idea. Yo, no sé. ¿Eso qué es? Ay, ¿tú qué un piso qué es? Se ve que un piso se paga, pues por pagar por lo que pidan por él. No saben ni regatear siquiera, pagan lo que le piden. Y es más curioso, pagan un pastón por un piso que vale la mitad, no saben cuándo van a acabar de pagarlo y aparte se meten en renta variable. ¿Sabes qué es renta variable?
Que va subiendo, nunca baja.
Más o menos. O sea, no saben ni lo que es renta fija ni variable. O sea, y luego se quejan de que odian invertir, que es hipotecarse sin invertir.
También nos cuentas que qué bonito sería, ¿no? Parece una utopía que la felicidad se enseñara en el colegio, ¿no? Que se enseñara a ser feliz más que a otras cosas que son como más materiales y más efímeras, ¿no? Más difícil de conseguir, pero quizás si desde pequeños lo diéramos como pauta, el mundo cambiaría y sería de otra manera todo, ¿no?
Pues sí, de la escuela critico que nos enseñan a ser máquinas de trabajar. Tú puedes ser muy bueno en la escuela, pero hay unas pautas para seguir. Nos enseñan a copiar, no a pensar. Tú sales del cole, de la universidad, preparado para ser un empleado, no autónomo por tu cuenta. Es decir, eres un buen copiador, pero no piensas. O sea, fíjate, vas a la escuela con 5 años, a 8 de la mañana, como en la fábrica. A las 10, desayuno, como en la fábrica. A la 1, comer, como en la fábrica. Para las 5, pagas, como en la fábrica. Quieren que seas un empleado de fábrica o médico, pero para un hospital, no por tu cuenta. O psicólogo, para el hospital, no por tu cuenta. O sea, quieren que seas un empleado de tu vida, un autómata, no autónomo. Yo critico esto.
Son maneras de hacer cambiar un poquito el chip, ¿eh?, a la gente. Es un libro muy sencillo de leer. Yo lo aconsello a los nuestros oyentes porque son poquetes páginas, son unas 100 páginas, ¿verdad? I a més, amb un llenguatge molt planer, molt fàcil d'arribar a tothom i que ens farà canviar molt la visió de les coses. Ja hem vist que amb 4 respostes que ens ha donat ja hem vist alguns conceptes d'una altra manera de la que estem acostumats a veure. Omar, ¿este es el primer libro que escribes?
Sí, señora.
Oficialmente, ¿no?
El primero, sí.
¿Y esto será el primero de muchos?
Sí, del segundo que he empezado ya. El segundo es aún más interesante. El segundo ya critico un poco más la mente consumista que tenemos hoy y cómo han hecho cómo los gobiernos y los bancos han hecho para hipotecarnos mentalmente.
que todos somos conscientes, pero que no ponemos remedio, ¿no?
No, no te creas. Hay gente que no es consciente. Hay gente que solo copia y nunca se pregunta nada. Tú a este mundo vienes como transeúnte o explorador. Te explico. Un transeúnte viene, todo le está bien. Si llueve, pues llueve. Si nieva, nieva. Si manda un partido político, ¿por qué manda? Todo está bien. Luego está el explorador, que todo se lo cuestiona. De ¿por qué manda este partido? ¿Por qué llueve? ¿Por qué truena? Esta persona marcará las pautas que seguirá el transeúnte.
Genial. Yo espero que tengas mucho éxito. Yo seguro que sí, porque las presentaciones que estás haciendo, fa pocos días, sembla que va a ser el mes de desembre, va a presentar a la parròquia d'en Camp, que fue en diciembre,
sí.
Y ahora fa res, fa dos o tres días al River, al centro comercial, y a més amb molt bona acollida de públic, molta gent, te conoce mucha gente aquí en Andorra, eres muy conocido, Omar.
Sí, tengo la gran suerte que sí, tengo muchos conocidos, sí.
L'Omar de tota la vida d'en Camp, que sí,
sí.
I que avui està amb nosaltres, ens presenta aquest Feliz Icona Horros, és psicòleg, i a més, doncs, té una manera de veure la vida molt positiva, el llibre és de colors molt positius i molt alegres, amb aquests tons del fúcsia al carbassa, i a més, com hem dit, molt fàcil de llegir. On el trobem, aquest llibre, Omar?
No, al River, allà tenen en venda, i per que no vulguin, per internet o Amazon, o lulu.com o Google Books, com vulguin ells.
A més, tens una pàgina on la gent es pot posar en contacte amb tu? Tens algun Facebook o alguna coseta?
Sí, és Omar Bachiri, escritor.
Molt bé. Omar el Bachiri, tal com sona.
Això mateix.
Omar, el i després Bachiri. I si no, doncs posant al cercador Feliz Icona Horros, Omar, només si ens recordem d'Omar i Feliz Icona Horros, el cercador de Google ens portarà a tots els llocs on hi ha, ara, ja actualment, moltes fotografies teves, del llibre i molta informació. Així que és fàcil fer-nos amb aquest llibre i trobar-te, Omar. A més, segur que se'l creuran moltes vegades per aquí, pel Principat d'Andorra. Doncs, Omar, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres. Gràcies per este Feliz Icona Horros, per estas pautes, per estas ganes de canviar el mundo con pequeños granitos de arena, perquè a veces pensamos, sí, yo cambio mi manera de ser, pero esto no hace nada en el volumen de lo que es el planeta, pero sí hace, ¿verdad?
Sí, señora.
Pues esta es tu contribución. Nos alegra que hayas estado con nosotros y será fins ben aviat. Moltes gràcies, Omar.
Gràcies.
Adéu-siau.
You see, in life, I know there's a lot of grief, but your love is my relief. Tears in my eyes burn, tears in my eyes burn, while I'm waiting for my turn. Oh,
la biblioteca de Ludmila La Cueva Canut.
I avui entrem a la biblioteca de la Ludmila La Cueva Canut, aquesta escriptora fantàstica que sempre col·labora amb nosaltres i que normalment ens porta aquestes pinzellades dels pioners de l'hoteleria andorrana. Però avui toca fer el programa especial, que fem un cop al mes, que no parlem de l'hoteleria ni dels pioners, però sí que parlem de llibres molt interessants que sempre llegeix la Ludmila i ens comenta, amb la seva molt bona crítica, sempre positiva, perquè sap escollir molt bé les obres. Bon dia, Ludmila, benvinguda.
Bon dia.
Què has llegit aquests dies, a banda de tantes coses que fas sempre?
Doncs he llegit un llibre que és realment apassionant. És la nova novel·la de l'escriptora catalana, Care Santos, que es diu Diamant Blau, i que ha publicat l'editorial Columna. Es tracta de la història de la seva família, mira que curiós, des del segle XVIII fins al segle XX. L'autora, a través del que li havia explicat la seva àvia, la Teresa Pujolà, ens endinsa dins del món d'una família burgesa, industrials del sector del tin a Mataró. I ja ho diuen, que cases més grans han caigut. Assistim aquí a la caiguda d'aquest negoci i a la pèrdua d'un estatus social.
És a dir, que és una història real i, a més, és la història de l'escriptora, de la Care Santos.
De la família de l'escriptora. I justament, agafant elements i de coses que li havia explicat la seva àvia, doncs ella doncs, ha fet aquesta novel·la molt maca. Comencem amb el segle XX i la història de la Teresa Pujolà, que s'enamora del lleter per al gran disgust de la seva mare, que volia casar-la amb un futur notari que no l'estima. Ella només veia la posició social, però en temes d'amor, doncs, les coses van per un altre camí.
Que solia passar, a alguns llocs i amb algun tipus de societat, que no es volien perdre les famílies i es feien aquests convenis de matrimoni.
I, a més, la Teresa és una noia que sap el que vol, que té clar que s'estima el Claudi i que res l'aturarà. I a partir d'aquí, la Care Santos ens porta als orígens de la seva nissaga i ens mostra com les accions o les decisions dels avantpassats tenen unes conseqüències que arrossegaran als descendents. M'ha sorprès molt aquí la manera en què ens presenta els diferents moments, sense un ordre establert que a primera vista pot sobtar, però aquests salts en el temps estan molt ben encaixats. Ja.
És a dir, que anem del passat al present sobtadament, no?
Sí, anem fent salts, però a més en diferents èpoques. I al principi és veritat que sobta una mica, però després ja veus que tot està molt ben encaixat, realment. I encetem el misteri amb el Josep Pujolà, cavaler del Mas Batet, i la història de les seves quatre esposes que morien al poc de casar-se amb ell. Un personatge, val a dir, força inquietant, que serà el portador d'una maledicció que afectarà amb els familiars. Seguirem la història amb el Silvestre Pujolà, que va fundar el negoci textil a Mataró, i el seu fill Florià, que serà el testimoni i actor de la ruïna familiar. Al voltant d'ells hi ha un bon planter de personatges molt interessants que juguen un paper molt actiu. Un secundari realment molt ben treballats, amb un caràcter molt fort que ajuden molt a portar tota aquesta història. I d'altra part, també tenim la passió que sentia en Florià Pujolà pels ocells, i especialment pel diamant blau, que a més és el títol de la novel·la. Una història realment que és fascinant, de lluites i empenta, de malediccions i de desafiament de les normes i convencions socials, cosa que en aquella època doncs, molt poca gent feia. Uh-huh. Un llibre realment molt, molt recomanable.
Doncs curiós, a més, saber i intrigant, i a més, doncs, encara et desperta més la curiositat de llegir-lo, perquè els que som seguidors de la Care, doncs, sempre volem tenir la seva última obra, el seu últim treball i més, doncs, encara, si ens parla de la seva nissaga, no? I de tots aquests fets tan misteriosos a vegades i tan inquietants de la història pròpia, familiar. Què més has llegit a banda del Diamant Blau de la Care Santos?
Bueno, aquí canviem totalment de gènere i ens endinsem en una història del detectiu amateur, el Nero Wolf, i el seu ajudant, l'Archie Goodwin. L'editorial Navona, en la seva col·lecció negra, ha tingut l'encert de recuperar el llibre Demasiados Cocineros, de l'escriptor nord-americà Rex Stout, que va ser publicat per primera vegada el 1938. I, pels qui no conegueu aquest autor, va néixer el 1886 a Indiana i va publicar la seva primera novel·la de misteri el 1934, amb el títol Fer de Lance, on apareix el detectiu Wolf, un personatge que ens delitarà al llarg de ni més ni menys 48 títols.
Caram, això està aviat dit, eh? Mira que jo a vegades li dic a l'Àlex, sempre tens trilogies, sempre són històries molt llargues, però és que avui ens ha sorprès tu, Ludmila, 48 títols.
Doncs sí, que els que estiguin interessats i no hagin llegit mai cap llibre d'aquest autor, doncs que sàpiga que hi ha matèria per llegir.
Molt bé, doncs si queda enganxat, que no se li acabarà, que podrà anar llegint un darrere l'altre.
Clar que sí. I si us penseu que trobareu aquí la típica novel·la de misteri, us equivoqueu completament. El Nero Wolf és un personatge que a priori no es fa estimar gaire. Es tracta d'una persona força antipàtica, que no troba mai res bé. A més, degut al seu gran pes i dificultats per moure's, empra els serveis de l'Archie Goodwin, que de fet serà qui ens relata les històries i serà l'encarregat de complir les instruccions del Wolf per anar a buscar proves o coses que s'han d'anar a esbrinar, doncs ell hi anirà mentre el detectiu es queda a casa, una cosa bastant atípica.
Que curiosa, no curiosa, no? Si més no, també.
Clar que sí, que no trepitgi el terreny ja sobta, no? I tot plegat, doncs, aquest detectiu que viu a Nova York, és un home molt intel·ligent, és ingeniós i resol els misteris tranquil·lament des de casa i al voltant d'un gran banquet, això sí, perquè és algú que li agrada la gastronomia. Seria l'antitesi de l'Hercule Poirot, per exemple, de l'Agatha Christie, d'una part pel seu aspecte descuidat i d'altra part perquè no agafa mai cap cas que sàpiga que no li pagaran. Cosa que això l'Hercule Poirot no ho feia mai.
I tant, i tant.
La solidaritat i la generositat no estan entre les seves qualitats, això sens dubte. I com hem dit que rarament surt de casa, curiosament trobem aquí una novel·la que sí que surt de casa, aquesta que us presento avui, que és Demasiados Cocineros, la cinquena entrega d'aquest famós detectiu. Veiem que es desplaça cap al balneari de Kanawha, a l'estat de Virgínia. Nero Wolf és un gran amant de la gastronomia, com hem dit, i és el convidat d'honor que pronunciarà un discurs durant la conferència de clausura sobre la contribució americana a la haute cuisine. Tenim aquí 15 grans mestres que han estat convidats i la tranquil·litat es veurà ràpidament enterbolida per l'assassinat d'un d'ells. Com no pot ser d'una altra manera, la víctima és odiada per la majoria dels seus col·legues i serà complicat trobar l'assassí. Ja ho diu el títol, masses cuiners i, per tant, masses egos. Però Wolf, un finíssim observador amb un alt grau d'imaginació, trobarà l'entrellat. És una història que a mi m'ha enganxat immediatament. A més, té un estil molt, molt àgid, que barreja dos grans plaers, com poden ser el misteri i la gastronomia. la veritat, dona ganes de dir bon apetit.
I tant que sí. A més, és curiós perquè és un llibre d'aquests que podrem regalar a gent doncs, de diferents gustos, no? Perquè pot ser per un amant de la novel·la negra, del misteri, de les novel·les diferents, per un crític astronòmic, per exemple. Aquí tenim moltes opcions quan volem escollir aquest títol.
I que hagi estat escrit l'any 1938 no vol dir que no ens hagi d'agradar, al contrari, té un estil molt fresc, la veritat. Com
fantàstic.
Jo me'l anava llegint i semblava com si l'hagués escrit un escriptor d'avui en dia.
Fins i tot és una bona garantia, no?, que s'hagi reeditat algun títol. Ara està passant molt, que es reediten grans obres que van ser un èxit, que durant una etapa doncs, s'han deixat com clàssiques i no s'han recuperat, es tornen a recuperar, es tornen a reeditar, se'ls neteja una miqueta la cara, se'ls posa una tapa diferent i alguna il·lustració maca i tornem a llegir-los. Doncs aquestes són les dues recomanacions, els dos llibres que avui ens ha portat la Ludmila Cueva Canut, El diamant blau, de la Care Santos, i Demasiados cocineros. El diamant blau el trobem sempre en català i en castellà, que la Care fa en seguida edita amb els dos idiomes.
Jo l'he llegit en català.
I el de Demasiados cocineros, de moment, és en castellà.
En castellà, sí.
Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies, Ludmila, la Cueva Canut, per haver estat amb nosaltres un cop més. T'esperem la propera setmana, això sí, parlant dels pioners de l'hostaleria andorrana.
Amb molt de gust. Fins la propera.
La biblioteca de Ludmila La Cueva Canut.
estrelles, dracs i ratpenats.
La secció de ciència-ficció i fantasia amb l'Àlex Puig. Àlex, bon dia, benvingut.
Bon dia, Lourdes.
Avui ens trasllades una miqueta a la dècada dels 80, no? Amb unes cròniques molt especials.
Doncs sí, avui parlarem de les cròniques de la Dragonlance, que es va publicar el 1984, i els autors són la Margaret Weis i el Tracy Hickman.
Uh-huh. Aquelles cròniques que ens recorden doncs, a l'època medieval, aquells dibuixos fantàstics i aquelles motivacions que dic jo ja, que el cervell ens dona voltes buscant imatges.
Doncs sí, mira, és també una nissaga de llibres, que es diu, per això són unes cròniques, i que parla és un món fantàstic, medieval, a l'estil de cavallers, de dracs, d'orcs, de goblins, del bé contra el mal, de déus, i que passa en una terra que es diu Krim, i els herois retornen d'haver estat un temps separats, es troben, i quan es troben a casa veuen que el seu continent, la seva ciutat, està començant a canviar i que el mal, diguem que el representen els orcs i els goblins, doncs està començant a conquerir tots aquests terrenys. I tot aquest temps que ells han estat fora de casa, doncs amb batalles i amb missions, doncs al tornar s'han vist doncs, que l'han descuidat una mica. I el llibre tracta d'aquest retorn dels herois, de com lluiten contra el mal, de com doncs, presenten batalla a dragons i tota una sèrie de monstres, i que fins que, bueno, doncs al final se suposa que guanyaran els dolents doncs perdran, i etcètera, etcètera.
Genial. Fantasia medieval, no?
Fantasia medieval.
Fantàstic. Que m'imagino que també deu ser una bona manera de començar a llegir ciència-ficció, no?
Doncs sí, aquest llibre és des dels adolescents fins als grans, i té diverses particularitats. Doncs ara, que el grup d'herois el formen doncs, enans, elf, mig elf, o sigui, vull dir, el fill d'un home i d'una elfa és un mig elf. Doncs un també. Sacerdotisses, cavallers, mags... I és un grup bastant variopinto, que diríem. I aquest grup, o sigui, aquest llibre va sortir de la idea de la Margaret Weis i el Tracy Hickman, que jugaven a rol, doncs que era molt, molt famós per l'època dels 80, doncs un joc de rol amb una taula, amb uns daus, unes fitxes, i hi ha un màster i uns jugadors i juguen aventures, doncs ells jugaven les aventures i el que passava a les aventures, el Tracy Hickman ho escrivia en funció de llibre. Llavors els llibres són les aventures que ell i els seus amics van jugar.
Que divertit escriure així, no? També.
Doncs sí, és diferent i sobretot, vull dir que no és com un escriptor a l'ús que planteja una trama i un guió, sinó que els jugadors escolleixen el seu camí i en funció de com escolleixen, doncs el llibre anava canviant.
Clar, és com molt participatiu i que no és només la teva idea, sinó que les idees que van aportant els altres, a manera que es va desenvolupant el joc.
Correcte. Llavors, el joc era el Dungeons and Dragons, que és el Dragons i Masmorres, que segur que tots ens sonen, perquè a més van ser una sèrie d'animació dels 80,
sí.
I que en aquella època doncs, era molt famós, i va donar fruit amb aquest llibre, amb aquestes cròniques, que són les cròniques de la Dragonlance. I que a nivell doncs, de la fantasia fantàstica va donar com una mena d'impuls a lo que era la literatura fantàstica, perquè fins llavors l'únic que hi havia treballat amb força va ser Tolkien, però que anava perdent una mica de fuelle. Llavors el Dragonlance va donar un impuls a tota aquella generació del 80 per somiar, per jugar, per llegir, i bueno, ara hi ha més de 100 llibres diferents amb aquesta ambientació i doncs, dintre de la literatura fantàstica és bastant, bastant famós, un clàssic.
Doncs un clàssic i recomanable 100%, aquest Dragonlance, que avui ens ha portat l'Àlex Puig, fantasia medieval genial per començar a llegir llibres de ciència-ficció. I a més, doncs, té aquest encant, no?, que ens parles de que hi ha elfos, que hi ha...
Sí.
Aquests éssers que ens sonen com tan fantàstics, no?, que podem trobar pel bosc.
Doncs sí. És una visió diferent, és més els elfs com els del Tolkien. O sigui, no són petits i amb orelles puntegudes, sinó que són del tamany d'un humà, amb orelles puntegudes, són, bueno, tenen habilitats especials i bueno, hi ha tota una sèrie de personatges fantàstics i amb una mitologia pròpia, doncs molt divertida.
Doncs moltes gràcies, Àlex, per haver estat amb nosaltres i apropar-nos a aquesta fantasia medieval avui.
A tu, Lourdes.
Fins la propera setmana.
Adéu.
Estrelles, dracs i ratpenats.
A Ràdio Nacional d'Andorra, els diumenges, Llibres en Company, de 10 a 11 del matí i de 6 a 7 de la tarda amb Lourdes Prat.
Proposo dues obres que ha editat l'editorial Almussara. Una, que és una reedició d'una obra original de fa uns quants anys, però que és un moment extraordinari per llegir-la i, a més, és molt interessant. L'autora és la Rosita Forbes i el llibre es diu Aquestes dones anomenades salvatges, o en castellà, que és com s'ha editat, Estas mujeres llamadas salvajes. Considerat entre els millors llibres d'aquesta viatgera empedreïda, la Rosita Forbes, Aquestes dones anomenades salvatges, Woman Called Will, que és el títol original i que es va publicar l'any 1935, reuneix una successió de fascinants retrats de dones increïbles, a les quals l'autora va conèixer durant els seus primers viatges en els que va donar la volta al món. A mig camí entre l'intrèpid reportatge cosmopolita i la més acurada prosa narrativa, desfilen dones esclaves d'Abissínia o Aràbia, revolucionàries xineses i soviètiques, ballarines esclaves, ballarines de la Guaiana, sacerdots d'Haití, una heroïna turca, dones missioneres o estrangeres en algun lloc del Pacífic o al Tíbet, una legionària marroquina, bruixes de Java, dòcils femelles d'un harem a Tunísia o a Líbia, o dones africanes que semblen feres. Però l'autora, la Forbes, fidel a la seva manera de veure el món, s'allunya dels tòpics exòtics femenins i ofereixen una visió sense prejudicis de la dona forta i decidida en un món normalment advers a la seva pròpia condició. Són retrats de dones d'un temps i de molts llocs que sorprenen per la seva modernitat, tot i que això es va escriure, com hem dit, a l'any 35. Són històries que van a la mèdula i que deixen un gust permanent. Hi ha un abans i després de llegir aquest llibre. És un llibre super interessant, molt actual i considerat com la millor literatura vivencial. Rosita Forbes, la seva autora, Estas mujeres llamadas salvajes. I en tenim una altra d'Almussara. Es diu L'eunuc de Tombuctú, El eunuco de Tombuctú. L'ha escrit l'Antonio Laguno. L'epopeia de Yudar Pachá, el conqueridor del regne dels negres. Tombuctú, la ciutat més bonica i misteriosa del Sàhara, brillava com a centre cultural i comercial del ric regne dels negres. El desert s'havia protegit d'invasions fins que un geni militar d'Almeria, el Yudar Pachá, va aconseguir conquerir el sultà de Marràqueix en una proesa que encara s'estudia a les acadèmies militars. L'eunuc de Tombuctú és una suprema novel·la històrica que relata aquesta epopeia sense precedents, emmarcada en la difícil convivència de moriscos, cristians i diferents cultures a l'antic regne de Granada. El rapte d'un nen cristià pels pirates barbariscos per castrar-lo i convertir-lo en el Yudar Pachá marca l'inici d'una documentada i apassionant narració que ens mostra la vida a Marràqueix, la cort dels sultans, els seus costums, les aliances i intrigues polítiques, la diplomàcia, la cort dels sultans, la vida ciosa d'un harem i els primers passos amorosos. La batalla entre els tres reis d'Alcázar Quibir decideix, millor dit, el futur de Portugal, d'Espanya i del Marroc, en el qual la figura del protagonista, el Yudar Pachá, va tenir un destacat protagonisme. Aquí aprendrem molt moltes coses de la història i és un llibre molt interessant. La història d'Al-Àndalus, hi ha moltes persones que s'estimen molt llegir aquestes històries i sobretot la profunda influència del sol africà. L'epopeia de Yuder Pachá, l'autor Antonio Llaguno, El eunuco de Tumbuctú. Tots dos són llibres editats per Almuzara. Aquí Llibres en Company. Salutacions cordials de Lourdes Prat. Espero que hagin passat una bona estona. Tornem la propera setmana, si Déu vol, el proper diumenge. Adéu-siau.